Israel empresona 470 activistes de la flotilla a l'espera de deportar-los. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Una presó al desert de Negev, al sud del país. Allà és on Israel ha enviat el gruix dels tripulants de la flotilla després d'interceptar-los a partir de dimecres a la nit, Joan Bota.
Hi ha 4 diputats italians expulsats directament ja avui i la resta haurà d'esperar a principis de la setmana que ve a ser deportats al govern israelià. Hi ha els titlla de terroristes i un ministre ultra, fins i tot, els ha anat a veure per insultar-los.
Enviat especial a Jerusalem, Vicent Vipsut.
Bon dia. És el ministre de Seguretat Interior, Itamar Ben-Gvir, partidari de l'annexió total de Gaza. S'ha plantat al port on tenien detinguts a centenars d'activistes abans de traslladar-los a la presó i els ha acusat de terrorista i de col·laborar amb Hamas, un tracte que viola les convencions internacionals. El govern israelià ven la detenció com un èxit i prepara una deportació ràpida per evitar més tensió internacional.
L'assalt a la flotilla i la detenció dels seus membres provoca avui, de fet, noves manifestacions a Catalunya.
El gruix de les convocatòries són d'estudiants, avui bàsicament universitaris i amb un suport important de part del professorat.
Barcelona, Sara Canyete.
Segon dia de protestes multitudinàries convocades pels sindicats d'estudiants que reclamen buidar les aules i seguir-se mobilitzant per denunciar la situació que es viu a Gaza. Més enllà de la manifestació, avui l'activitat acadèmica també s'ha vist afectada als instituts i sobretot a les universitats.
Però aquesta dels estudiants no és l'única protesta d'avui, perquè també tenim vaga de metges, en aquest cas contra l'Estatut Marc, que vol aprovar el govern espanyol.
Els metges reclamen un conveni propi, menys guàrdies i incorporar més professionals al sistema.
Més detalls, Mònica Mas.
Bon dia, i han fet sentir la seva veu tallant la Diagonal de Barcelona a l'alçada de la zona universitària. Finalment han sigut més d'un miler de metges que prèviament s'havien concentrat davant del Departament de Salut, que és on dirigeixen totes les seves protestes avui. Les xifres de seguiment d'aquesta vaga de 24 hores són dispars. Segons el departament, l'ha seguit menys d'un 10% dels metges, davant del 58% que assegura el Sindicat Metges de Catalunya.
Per cert, parlant de metges, al Catalunya Migdia d'avui ens fixarem en el nombre de metges estrangers que hi ha a Catalunya, una xifra que s'ha doblat en 10 anys.
Us n'explicarem les causes, a la vegada que desmentirem la brama que en paral·lel hi ha una fuga de metges catalans a altres països, cosa que les dades desmenteixen.
Atenció també avui a aquest titular. La gran apagada del dia 28 d'abril va ser perquè la xarxa elèctrica ha quedat obsoleta.
Ho conclou un estudi de la Xarxa Europea de Gestors del Transport d'Electricitat que, com ja va fer Espanya, torna a descartar que les renovables estiguessin darrere el problema aquell dia.
I la guerra total entre el BBVA i el Banc Sabadell per l'OPA agafa avui forma de denúncies creuades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
Per pràctiques deslleials, el Sabadell acusa el BBVA de dir als seus accionistes que la seva cotització està inflada i que si no van a l'OPA perdran diners, i el BBVA diu que persones que es feien passar per clients del Sabadell han constatat que se'ls posaven pals a les rodes per acceptar l'oferta del BBVA. Sentiu el seu president, Carlos Torres, a TV3.
Sería impedir el ejercicio de un derecho tan básico como es el derecho de propiedad por parte de los accionistas que quieren acudir a la OPA.
I a la cultura avui tenim novetat musical. És el nou disc de Taylor Swift.
Es titula The Life of a Showgirl i inclou cançons com la que sentiu, The Fate of Ophelia. En poques hores el disc ja bat rècords a les plataformes.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Avui s'ha sabut quina ha estat la convocatòria de la selecció espanyola de futbol. I un dels convocats, tot i que surt de lesió, és Lamine Yamal.
I això és el que s'ha entrat bona part la roda de premsa del seleccionador espanyol Luis de la Fuente. Aquesta convocatòria de Lamine Yamal, a més, de la Fuente també assegura que no té cap conflicte amb el tècnic del Barça, amb Hansi Flick. El sentirem al Catalunya Migdia i sabrem l'última hora de la segona jornada de l'Eurolliga amb el Barça, que visita la pista del Panathinaikos, un partit que podreu seguir per l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs destaquem a Barcelona, tallada a l'Avinguda Diagonal, a l'altura de plaça Pius 12, per manifestació del personal sanitari. Hi ha retencions des d'Esplugues a l'autopista B23 en direcció d'entrada i des de plaça Francesc Macià de sortida. També a Barcelona, la ronda litoral amb cua entre passeig entre la zona franca i el port en sentit Besòs. El transport públic, una incidència destacable, un tren Talgo ha atropellat una persona a l'estació Platja de Castelldefels i ha interrompuda la circulació entre Castelldefels i Garraf. Afecta la línia R2 Sud i regionals del Corredor. corredor sud, R14, 15, 16 i R17. D'altra banda, la línia R7 circula amb un sol tren per hora i sentit. Es reforça amb autobusos entre Cerdanyola i la Universitat Autònoma.
Doncs ens falta el temps.
A la tienda bitxi.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bitxi Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb aquesta tònica d'aquesta setmana de tranquil·litat meteorològica.
Sí, avui i demà temperatura suau o fins i tot alta, arribant avui a 27, 28, potser 29 punts de ponent. Ara mateix n'hi ha 27 al Vendrell, 27 al Prat de Llobregat, malgrat alguns núvols, i tarda variable, no ha de ploure enlloc, però aquesta calor moderada. Demà, atenció, perquè es dispara una mica més. Per tant, un dia preestiuenc, aquest primer cap de setmana d'octubre, que ens portarà sol cap a l'Alt Pirineu, mig ennuvolat a la costa, prelitoral i capes de núvols prims a l'interior amb algun banc de boira matiner. Atenció a la temperatura, 30-31 graus de màxima a la Ribera d'Ebre, al Baix Ebre i també al Pla de Lleida. Demà a la tarda amb més sol que no pas al matí a bona part del país. I demà a la nit pot plovisquejar a la Vall d'Aran, arriba un petit front, poca cosa, però diumenge de matinada pot caure algun plogim al Pirineu, fins i tot nevar molt poquet, una enfarinada a 2.400 metres, i diumenge al matí tapat amb alguna pluja entre Girona i Barcelona, des del Maresme, Garraf, fins a la Selva, Baix Empordà, Vallès, etc. Destaquem, però, que la tarda faria més sol. I diumenge baixa la temperatura molt, al Pirineu més de 8 o 10 graus de baixada, a la costa 3-4 graus de baixada, amb tramuntana i mala mar. Compte aquest canvi de vent, sobretot tramuntana i mestral, diumenge.
Gràcies, Dani. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07 minuts. El gruix dels integrants de la flotilla pro-palestina són en una presó israeliana al desert de Negev, abans de ser deportats cap a Europa. Es tracta de 470 activistes, una desena d'ells catalans, als quals s'afegirà en les pròximes hores la tripulació del Marinet, l'últim vaixell de la missió que ha estat interceptat i abordat aquest mateix matí. Enviats especials a Jerusalem, Vicent Mifsud, amb el suport tècnic de Josep Forns. Bon dia.
Bon dia. L'armada israeliana trasllada els tripulants de l'últim vaixell interceptat al port d'Ashdod, on es fan els tràmits previs al seu empresonament. Després d'enviar a la majoria dels activistes internacionals ja a aquesta presó, al sud d'Israel, prop de la ciutat de Beersheba, i a l'espera dels últims interrogatoris, el govern israelià ha sortit en tromba a desacreditar la flotilla enmig de l'onada de solidaritat internacional cap a la missió. El ministre d'Exteriors, Gideon Sar, ha dit que els vaixells no portaven càrrega humanitària per a Gaza i ha mostrat imatges de bodegues buides d'algunes embarcacions revisades prèviament per l'exèrcit. El titular de Seguretat Ben-Gvir, responsable de presons, ha anat més lluny i s'ha plantat davant dels detinguts insultant-los i acusant-los de terrorisme. Una actitud que contravé les convencions internacionals de com s'ha de tractar a uns detinguts. El govern israelià ven com a un èxit la interceptació de la flotilla i insistix que la missió només pretenia difamar Israel. Malgrat les greus acusacions contra els activistes, prepara una deportació ràpida. De moment, ja ha expulsat els quatre polítics italians després de contactes entre els ministres d'exteriors dels dos països, i la deportació de la resta podria fer-se entre dimarts i dimecres en dos vols cap a Madrid i Londres. L'objectiu, evitar que escala encara més la tensió internacional en un moment crític per al futur de Gaza.
I mentrestant, sobre el terreny, Hamas continua demanant més temps als Estats Units per donar una resposta al pla de pau presentat per Donald Trump. Mentrestant, l'exèrcit d'Israel pressiona les desenes de milers d'habitants de Ciutat de Gaza que encara no han abandonat la ciutat. L'ONU denuncia Israel per no donar-los cap refugi segur, Eva Pineda.
L'èxode de famílies cap al sud ha agreujat la situació dels civils expulsats de les seves cases i abocats a la fam. Uns 800.000 palestins haurien deixat ja la capital de la franja, segons Israel, amb destí al sud. El govern de Netanyahu ha preparat un camp a la zona del Mawasi, on preveu concentrar els refugiats. L'UNICEF, l'agència de l'ONU per la infància, l'ha qualificat de camp de la mort i ha afegit que no hi ha cap lloc segur en tot Gaza. La gent desesperada esperava des de la platja notícies de la flotilla.
Tan bon punt vaig saber que salpava la flotilla, vaig venir cap aquí i des de llavors els he estat esperant cada dia a la platja. Hi ha molts com jo que els esperava per rebre'ls. Malauradament hem sabut que els han interceptat i que els tenen aïllats. No sabem què els passarà.
Un informe de l'Organització Mundial de la Salut afirma que l'ofensiva d'Israel contra Gaza ha ferit greument més de 42.000 persones. En un informe, l'Agència Sanitària de l'ONU constata que dels prop de 170.000 palestins ferits a la guerra, una quarta part tenen lesions invalidants permanents o de llarga recuperació que han afectat significativament la seva vida. Segons l'OMS, s'han hagut de practicar més de 5.000 amputacions, de les quals un nombre important, però no especificat, han estat nens menors de 5 anys.
I per tot això que expliquem, milers d'estudiants es manifesten avui al centre de Barcelona en contra de la sala La Flotilla i la crisi humanitària que expliquem a Gaza. Moltes facultats universitàries han aturat l'activitat en aquesta nova jornada de vaga, que avui s'ha notat especialment, com dèiem, a les aules universitàries i que ha rebut el suport també de sindicats i entitats socials. Barcelona, Sara Canyete.
La manifestació està en marxa a aquesta hora al centre de Barcelona. En aquests moments baixa per l'avinguda del Paral·lel i d'entrada ens diuen que es dirigeix cap a la plaça de la Carbonera, adreçant-nos un dels punts que va centralitzar les protestes d'ahir a la tarda. És el segon dia d'aquestes protestes multitudinàries convocades pels sindicats d'estudiants. Els convocants principals avui són el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, encara que ho fan amb el suport d'altres sindicats i organitzacions, i fan un balanç molt positiu de la resposta a la seva crida. Diuen que el moviment estudiantil s'ha tornat a reactivar. Tania Ros és la portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
Hi ha hagut un seguiment molt gran de la vaga que valorem molt positivament i ho hem fet perquè creiem que s'ha d'aturar tot per parlar de Palestina, per demanar l'embargament d'armes d'Israel, per demanar que s'aturi el genocidi, per demanar que s'alliberin totes les participants a la flotilla.
Alguns dels estudiants que ens hem trobat repeteixen per segon dia consecutiu i en tot cas això és el que ens expliquen.
Per sort, molts professors han sumat a la causa i ens han ajudat, que està superbé que tinguem professors molt conscienciats amb el tema de Palestina i que es vegi que no únicament som els joves, sinó que també hi ha gent gran.
Per ahir les manifestacions que hi van haver, com va reagir la policia per la indignació que és el genocidi que hi ha a Palestina, per el bloc naval que s'ha fet a la flotilla Sumut i per tot això que és inaguantable i no pot seguir així.
Més enllà de la manifestació, la convocatòria d'avui també ha afectat l'activitat a les aules. A la Universitat de Barcelona s'han tancat 3 facultats i a la Universitat Autònoma de Barcelona xifren en un 25% l'activitat lectiva que han pogut mantenir avui al campus.
De fet, durant tot el matí hi ha hagut diversos talls de trànsit per manifestacions de suport a la flotilla. A l'AP7 a Sant Celoni cap a Barcelona, a primera hora. A la C25, l'eix transversal a Manresa, en els dos sentits de la marxa, uns talls que s'han allargat pràcticament una hora i mitja. També s'han fet talls a la C-17 a Vic, en sentit Ripoll, i a la C-16 a Berga, cap a Manresa. Són algunes de les accions de protesta que avui hi ha hagut a Catalunya. Però entre els activistes de la flotilla detinguts també hi ha l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i l'actual regidor d'Esquerra, el mateix consistori, Jordi Corones. L'Ajuntament de la ciutat ha aprofitat en un ple extraordinari una declaració que exigeix l'alliberament immediat dels detinguts. L'han subscrit el PSC, els Comuns, Esquerra i també Junts. Ajuntament de Barcelona, Jordi Corbalan.
La declaració llegida per representants dels 4 grups que l'han subscrit també demana a la Fiscalia Espanyola i al Tribunal Penal Internacional que investigui l'assalt a la flotilla. Sentim Marc Serra, dels Comuns, i Rosa Surinyac, d'Esquerra.
Exigim l'alliberament immediat de totes les persones que han estat detingudes i la garantia de la seva integritat física.
Manifestem la solidaritat de la ciutadania de Barcelona amb la població palestina de Gaza, que està patint un genocidi perpetrat pel govern d'Israel.
A l'escó del regidor d'Esquerra, Jordi Corones, detingut a Israel, hi havia un cartell amb el lema La flotilla no es toca. Els regidors dels Comuns, amb l'exalcaldessa Colau també detinguda, han exhibit cartells demanant-ne l'alliberament. El Partit Popular, en canvi, ha ensenyat cartells demanant l'alliberament dels hostatges israelians segrestats per Hamas, petició que també recull, a demanda de Junts, la declaració aprovada. Vox no ha assistit al ple.
En el mateix Ajuntament de Barcelona, Junts per Catalunya s'ha alineat amb els partits d'esquerres, però ahir el Parlament se'n va desmarcar. La seva portaveu, Mònica Sales, denuncia una operació del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP per deixar Junts en evidència i de banda. Lamenta que se'ls vulgui situar al costat del PP, de Vox i d'Aliança Catalana pel fet d'haver demanat que també es condemnessin els atemptats de Hamas. Són declaracions de Mònica Sales al matí de Catalunya Ràdio.
Nosaltres hem procurat poder transaccionar aquests textos per trobar l'equilibri i en molts moments ens hem trobat aquests textos cuinats, a parer meu, amb una estratègia per arraconar Junts. I per això nosaltres hem denunciat des del primer moment aquest politiquet.
Mentrestant, una de les dues víctimes de l'atemptat a la sinagoga de Manchester ahir va morir per trets de la policia. N'ha informat el mateix cos de seguretat de la ciutat anglesa, que lamenta els fets i els atribueix a la urgència del moment, Neva Pineda.
La policia de Manchester explica en un comunicat que el sospitós, un britànic d'origen sirià, només duia un ganivet i que els únics trets disparats van sortir de l'arma d'un dels agents. El text, el responsable policial lamenta els fets i els qualifica textualment de conseqüència tràgica i imprevista d'una acció urgent i necessària per aturar un atac cruel. La nota afegeix que un dels quatre ferits també ho va ser a causa d'una bala policial. Es creu que les dues víctimes del tiroteig eren darrere de les portes de la sinagoga.
És un quart de tres de la tarda. Dades contradictòries entre el Departament de Salut i el Sindicat Metges de Catalunya sobre el seguiment que hi ha de la vaga de 24 hores avui als centres públics i concertats de Catalunya. Mentre que el Sindicat de Metges creu que al voltant d'un 58% dels facultatius han seguit la convocatòria, el Departament de Salut xifra el seguiment per sota del 10%. Els metges s'han concentrat davant la seu del departament i després han allargat la mobilització més del previst i han arribat a tallar l'Avinguda Diagonal. Barcelona, Mònica Mas.
Bon dia. Més d'un miler de metges han tallat la Diagonal de Barcelona a l'alçada del carrer Joan 23 a la zona universitària, un eix d'entrada i sortida de la ciutat. Ha estat una acció improvisada i al marge del Sindicat Metges de Catalunya, que és qui organitzava aquesta protesta. Prèviament han tallat la travessera de Gràcia davant del Departament de Salut, que és on avui dirigeixen totes les seves protestes en aquesta vaga de 24 hores de metges, psicòlegs, farmacèutics i odontòlegs del Sistema Públic de Salut. Hi ha hagut disparitat de xifres del seguiment d'aquesta vaga per ara. A l'atenció primària Salut parla d'un 12% i el sindicat d'un 64, i als hospitals el departament parla d'un 8% davant del 52 del Sindicat Metges de Catalunya. Xavier Lleonart és el secretari general.
Sabíem positivament que el seguiment no seria com l'històric de 2022, però estem molt orgullosos perquè aquest és el primer pas de tot un seguit de mobilitzacions.
Recordem que aquesta mobilització es fa conjuntament amb les que es fan a la resta de l'estat espanyol per l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat. Aquí, però, les protestes hi estan dirigides cap al Departament de Salut perquè creuen que tenen prou competències per millorar les condicions laborals dels metges.
Jornades que poden ser obligatòries de fins a 48 hores setmanals. Guàrdies de 24 hores, que això no és vist en cap altre col·lectiu. Tot això està sota un marc normatiu que el Departament de Salut pot reformar.
Aquesta és la primera gran mobilització dels metges després de les que es van fer l'any 2023 i, segons el sindicat, des de llavors s'ha avançat ben poc.
Precisament parlant del sector sanitari, avui ens volem fixar en dos relats que es fan quan es parla dels metges a Catalunya. Un relat fals que diu que els metges catalans se n'han d'anar fora a buscar-se la vida. I, en canvi, un altre que és cert, que diu que el nombre de metges estrangers a Catalunya ha augmentat. Carlos Baraibar, bon dia.
Bon dia.
A veure, comencem pel relat fals.
Sí, ja ho deies. No és cert que els metges catalans hagin de marxar fora per buscar-se la vida. Això segons dades del Col·legi de Metges de Barcelona. Dels 41.000 metges col·legiats, el 2024, només 48 van fer els tràmits per marxar. Pel que fa a l'altre relat, sí que és cert que hi ha més metges estrangers. De fet, el 2024 n'hi havia pràcticament el doble que 10 anys abans. Això s'ha produït perquè hi havia molta demanda de feina, hi havia molta feina per metges i pocs metges formats aquí per fer-la. La situació continua igual, per una banda, perquè s'estan jubilant els metges del baby boom, la demanda dels serveis sanitaris està creixent perquè la població també ha crescut en 10 anys de 700.000 persones i, a més, s'està envellint. D'altra banda, també hi ha poques places universitàries. A Catalunya se'n creen unes 1.300 l'any, però és que, a més, d'aquestes 1.300, un 60% només és per... O sigui, només un 60% són per estudiants catalans. El 40% les ocupen estudiants de la resta de l'Estat que se'n van després als seus llocs d'origen. Tot plegat, segons el Col·legi de Metges, es deu a una mala planificació durant molts anys per part de les administracions de la Generalitat i de l'Estat.
Passant 4 minuts d'un quart de 3 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i, en tornar, ja hi ha data per al judici al fiscal general de l'Estat.
Catalunya migdia.
Vols pagar menys llum en la teva factura elèctrica? A bon preu Esclat Energia tens una gran varietat de plans i energia 100% verda. I ara, a l'app de Bon Preu Esclat, pots consultar la teva despesa, estalviar amb els nostres consells i molt més. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia i et bonifiquem 60 euros a la guardiola.
Professionals de la construcció i la reforma, a Obramat teniu tot el que necessiteu, amb estoc sempre disponible i els millors preus del sector. On compren els professionals? Obramat.
Dos homes bons, dos amics units per la seva afició al teatre, hauran de prendre partit. Amistat o poder?
No m'esperava això de tu, eh?
Jo no m'esperava tantes coses.
Ramon Madaula i Jordi Boixaderas protagonitzen Els Bons, una comèdia dirigida per Paco Mir que arriba al Poliorama el 10 de setembre.
Tu mai faries una cosa així.
He de procurar per mi, Esteve, com fas tu, com fan tots.
Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña, garantía que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com. Així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
El dimecres 8 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 42a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Cort Inglés, Clubs Eurofitness, Nutrisport i CaixaBank.
Celebra l'aniversari de Carrefour al millor preu. Amb descomptes cada dia, com el 50% de descompte, només el 3 d'octubre, en totes les càpsules de cafè. Vàlid en hipermercats. Descompte en cupó bescanviable. No et perdis els nostres millors preus d'aniversari. Carrefour, el més bo al millor preu.
Jo no sé què passa, però tothom em diu que a Besalú hi ha un festival literari amb un ambientàs brutal, on tot és alegria i converses amables. M'insisteixen tant que costa de creure. Diuen que hi ha 70 editorials, diàlegs hipnotitzadors i recitals amb les poetes més punyents del país. Es diu Liberis Liber i es fa aquest cap de setmana a Besalú. Vens?
Catalunya migdia.
Passant 6 minuts d'un quart. Ja hi ha data. El Tribunal Suprem jutjarà el fiscal general de l'Estat entre el 3 i el 13 de novembre per revelació de secrets. S'enfronta a 6 anys de presó i a 12 d'inhabilitació. Hauran de declarar com a testimonis el nòvio d'Isabel Díaz Ayuso i el seu cap de gabinet. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
Bon dia. Justament d'aquí un mes, el fiscal general de l'Estat s'asseurà al banc dels acusats. Álvaro García Ortiz s'enfronta a un delicte de revelació de secrets per presumptament haver facilitat a un mitjà de comunicació el contingut confidencial d'un correu electrònic en el qual l'advocat d'Alberto González confessava 2 delictes de frau fiscal comesos per la parella de Díaz Ayuso. Un judici que durarà 6 dies en sessions de matí i tarda i per on desfilaran 40 testimonis. A més d'Alberto González Amador, també declararan el cap de gabinet de la presidenta madrilenya Miguel Ángel Rodríguez, 8 fiscals, 2 responsables de premsa de la Fiscalia, 12 periodistes i 11 agents de l'UCO de la Guàrdia Civil. La sala ha admès la petició de la defensa de García Ortiz i el fiscal general de l'Estat serà l'últim a declarar.
I la Constitució espanyola no blindarà el dret a l'avortament. El Partit Popular es nega a votar-hi a favor i, per tant, farà descarrilar la proposta que ha fet Pedro Sánchez per tal de reformar la Carta Magna i blindar així els drets de les dones. El president espanyol ho veu necessari davant dels retrocessos que promou tant el Partit Popular com Vox, com ara coaccionar les dones que volen avortar. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Bon dia. L'avortament torna a ser un tema incòmode per al PP i Pedro Sánchez ho aprofita, anuncia una reforma constitucional que necessitaria el suport dels populars i que en poques hores ja ha quedat en via morta. El PP respon a Sánchez que se n'oblidi, que és una maniobra més, diu Miguel Tellado, per tapar la seva corrupció.
Quien no tiene votos para convalidar en el Congreso un simple real decreto, ¿cómo va a promover una reforma de la Constitución? Estos son fuegos artificiales para tapar las miserias y la corrupción de un gobierno que está podrido desde el minuto uno.
Ja fa dies que la Moncloa va anticipar la reforma que avui Sánchez oficialitzava. És un avenç per a les dones, però un moviment també per confrontar amb el PP i Vox. Félix Bolaños, ministre de Justícia, Mònica García, de Sanitat.
Que el Partido Popular debe decidir si está al lado de las mujeres españolas y de sus derechos o si está al lado de la ultraderecha reaccionaria.
Porque lo que está atacando es la emancipación de las mujeres y la libertad para decidir sobre nuestros cuerpos. Y por eso la mejor manera es blindar la Constitución.
Un anunci que arriba després de la polèmica a Madrid on el PP de la mà de Vox obligarà les dones a rebre informació d'una suposada síndrome postavortament que no té cap rigor científic i que apunta casos de depressió o alcoholisme. El govern espanyol anuncia també que vol prohibir per llei que es doni informació falsa com aquesta a les dones quan van avortar.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15. Els experts europeus conclouen que la causa de la gran apagada de l'abril passat va ser la incapacitat del sistema per controlar la sobretensió. En el seu informe, que s'ha fet públic avui, no assenyalen responsables directes d'aquell zero elèctric, però sí que indiquen que el sistema elèctric espanyol no està preparat per suportar les renovables, Sara Riera.
Amb aquest informe, ara ja ningú discuteix que la causa de la gran apagada va ser la sobretensió a la xarxa, un voltatge enorme que va provocar reaccions en cadena i que va fer que moltes centrals elèctriques es desconnectessin de manera simultània i el sistema es col·lapsés. La novetat d'avui és que per primer cop s'assenyala la vulnerabilitat del sistema espanyol en condicions extremes com les d'aquell dia i s'aporta un motiu. La xarxa encara no s'ha adaptat a les característiques de les renovables, que aquell dia, per cert, cobrien més de la meitat de la demanda elèctrica. Laura García és vicepresidenta de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
Ells, per se, no tenen una inèrcia, no estableixen una potència i una freqüència determinada, sinó que s'adapten al que tenen a la xarxa. Llavors, aquestes característiques que tenen les energies renovables fa que el sistema s'hagi de dotar de mecanismes per intentar compensar o suplir aquesta caracterització que tenen les energies renovables.
De fet, l'informe de la Xarxa Europea de Gestors de Transports d'Electricitat, que és un organisme que Espanya tindria l'equivalent amb Red Elèctrica, assenyala que la tecnologia amb què funciona l'operador espanyol és molt vella. Però també comenta que l'apagada va ser un fet inèdit i que no podran aportar les causes profundes fins al 2026, entre altres coses, perquè han tingut molts problemes per recopilar la informació.
D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida anirem a Múnich, perquè han reaparegut els drons.
Catalunya migdia.
El viatge d'una empresa amb Marc Coloma, cofundador d'Eura.
És la planta que representa una metàfora del que volem fer al sistema alimentari. Aquestes ganes de transformar i créixer.
Què és la carn vegetal?
Anar als elements fonamentals que té la carn, però aconseguir-los a partir del regne vegetal.
Un moment complicat.
5 patronals càrniques ens van portar a judici per la comunicació que fèiem. La nostra existència es veia com una amenaça. Va aconseguir que molta gent ens donés suport.
Pasta o paella?
Soc més de paella, de verdures.
Tria una llegum.
Les llenties.
La millor ambaixadora.
La meva àvia, quan estava a vida, tenia una carnisseria al Mercat de Santa Caterina. Estava molt orgullosa del que fèiem. Tenim moltes adversitats i no ens rendim, i és aquest no rendir-nos el que ens fa créixer.
El viatge d'una empresa és un espai de Banc Sabadell.
I ara mira com trenca la guardiola a les xarxes de Catalunya Ràdio.
Que guapo!
Catalunya migdia.
D'aquí a 3 minuts, 2:15. Un nou incident amb drons, aquesta vegada a l'aeroport de Múnich, posa en alerta les autoritats d'Alemanya. El Land de Baviera vol que la policia pugui abatre directament tots els drons i diputats del partit governamental, la CDU, proposen reforçar la defensa aèria del país. L'aeroport de Múnich ja ha reobert després que ahir es van cancel·lar una vintena de vols. L'incident ha coincidit amb un cap de setmana de molt trànsit aeri a Alemanya i amb la commemoració del 35è aniversari de la reunificació alemanya. Berlín, Oriol Serra.
Bon dia. L'amenaça dels drons sobre l'espai aeri europeu s'ha fet especialment present a Alemanya les últimes hores, fins al punt que el primer ministre bavarès ha anunciat un canvi legislatiu per a permetre que la policia pugui abatre aquesta mena d'aparells. Segons el líder social cristià bavarès, Markus Söder, és imprescindible que Alemanya i Europa disposin de la seva pròpia cúpula de ferro de manera urgent. De moment es desconeix l'origen dels drons que durant diverses hores van deixar l'aeroport de Múnich inoperatiu ahir. L'incident va afectar més d'una trentena de vols i 3.000 passatgers han hagut de dormir en lliteres militars a les terminals. Coincidint amb la celebració del 35è aniversari de la reunificació alemanya, el canceller Friedrich Merz no s'ha referit directament a l'amenaça dels drons, però sí que ha apel·lat a la unitat europea.
Europa només som forts units. Com a estats, per separat, som dèbils. A Alemanya sabem que si a Europa li va bé, també li va bé a Alemanya.
Els actes de celebració que es fan al Saarland, l'estat federat que ostenta la presidència rotatòria de la Cambra Alta Alemanya, el Bundesrat, també hi és present el president francès Emmanuel Macron.
Tornem a Catalunya perquè la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya reclama de manera imminent la creació de 35 noves places judicials per afrontar la implantació de la llei d'eficiència. Mercè Caso ha augurat retards en els casos de violències sexuals perquè, des d'avui, els han d'assumir els jutjats de violència sobre la dona. Per cert, és la primera vegada que el màxim responsable de l'Alt Tribunal Català ha fet el seu discurs d'obertura de l'any judicial íntegrament en català. Palau de Justícia, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Un discurs amb cites literàries i amb la mirada posada tant en les víctimes com en els treballadors. Caso demana reforços per les noves atribucions als jutjats de violència sobre les dones.
Especialment en el que afecta a l'atenció de les víctimes, en el temps d'espera, en la capacitat de poder donar resposta, perquè no és igual una instrucció que una altra.
A Catalunya afirma li calen 187 nous jutges, però si s'ha de prioritzar...
35 que caldria crear, no a desembre de 2026, sinó ara. No pot fer-se dependre de circumstàncies polítiques que en són alienes.
El fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha dit que les esperes dels ciutadans sobrepassen un límit raonable. Tots dos han demanat que els mitjans informàtics i la implantació de programes arribi arreu.
I mentrestant, la guerra oberta entre el BBVA i el Banc Sabadell en el tram decisiu de l'OPA es torna encara més crua. Tots dos bancs han portat ara a la Comissió Nacional del Mercat de Valors denúncies creuades per males pràctiques en l'atenció al públic. Queda una setmana justa perquè s'acabi el període d'acceptació de l'OPA i les dues entitats estan posant tota la carn a la graella, Sara.
Els dos bancs han fet el mateix, han enviat persones del competidor que s'han fet passar per clients d'aquella entitat i han detectat que les coses no s'estaven fent com tocaria. És una pràctica habitual en la investigació del mercat. El Sabadell diu que han trobat que el BBVA està donant informacions equivocades, que la cotització del Sabadell està inflada, que si no accepten l'OPA això els perjudicarà, i el Banc Basc assegura que els gestors del Sabadell s'estan negant a rebre declaracions d'acceptació de l'OPA, argumentant, per exemple, que el sistema no funciona per fer el tràmit. Avui, en una entrevista a TV3, el president del BBVA, Carlos Torres, advertia...
Una conducta que seria muy seria, con implicaciones muy serias, porque sería impedir el ejercicio de un derecho tan básico como es el derecho de propiedad por parte de los accionistas que quieren acudir a la OPA.
Carlos Torres, que continua convençut que l'OPA al Sabadell superarà el 50% d'acceptació, també ha deixat clar avui que, en aquest supòsit, la seu del Sabadell continuarà a Sant Cugat.
I una cosa més abans de la publicitat, perquè demà comença una expedició cap a l'Himàlaia que impulsa un metge lleidatà per estudiar les causes de l'edema pulmonar i cerebral a grans altituds. Per fer-ho, es monitoritzarà els alpinistes durant l'ascens i després les dades s'enviaran a Lleida. Anem cap allà, Júlia Albacar. L'objectiu és conèixer una mica millor els casos més extrems de mal d'altura.
Sí, sobretot poder millorar els temps de resposta per tractar-los. Els alpinistes començaran demà l'ascens al Himlung Himal, un dels pics de 7.000 metres de l'Himàlaia. Ho faran monitoritzats amb una sonda ecogràfica que permetrà saber com es comporten els pulmons durant la pujada. L'expedició l'ha organitzat Miguel Francisco Romero, un metge de Saragossa, però que treballa al SEM de Lleida.
Pensé que, bueno, que por qué no aprovechar y portarme, llevarme el ecógrafo portátil que tenemos para que lo podamos utilizar allá arriba. Y con esto, pues bueno, pues intentar, sobre todo, ayudar al diagnóstico, ¿no? Ayudar a la clínica.
Després les dades s'enviaran a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per veure si serveixen per entendre com es desenvolupa un edema en altura.
Passant 3 minuts a 2 quarts, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Et comprem el cotxe.
Vender mi coche.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT. Som 3CAT.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
6, de seguida arrenca el que no surti d'aquí, i això ho sé perquè el Roger Carandell ja no està jugant a Fortnite.
No, ja no, he fet la partideta...
Perdoneu, creieu que això realment interessa a Catalunya?
Ara, ara!
Un company d'aquesta empresa que té un fill ja em va dir, ah, per què no jugues amb el meu fill? Al cap de 5 minuts vaig dir, no vull jugar amb el teu fill. No heu jugat mai a Fortnite?
De moment tinc molts amics.
Però jo tampoc jugo tant, ara.
Que treballes molt ara, Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
No heu jugat mai a Fortnite?
Cada dia a les 4 ens ho juguem tot.
Vas passar de feina.
Catalunya migdia.
Passen 5 minuts de 2 quarts, comencem la cultura a Roma. Montserrat defensa a Roma els valors benedictins del diàleg, la pau i la solidaritat que poden ser útils en moments com l'actual. El president Illa i el pare abat de Montserrat han inaugurat una exposició sobre el mil·lenari que ha comptat amb l'actuació, com sentim, de l'Escolania. Roma, Nàtia d'ell.
El pare abat Manel Gasc ha demanat que s'aturi la violència com una exigència humana, monàstica i cristiana. Ha defensat Montserrat com a espai d'estabilitat i també ha parlat del català.
La societat aprecia i demana llocs estables. Montserrat és un exemple d'estabilitat benedictina, de fidelitat a un lloc, a una manera d'entendre la vida, a una llengua. El nostre monestir ha acompanyat Catalunya i el català des del seu naixement. Ho fa ara i té el propòsit de continuar fent-ho.
Catalunya no seria el mateix sense Montserrat, ha dit el president Illa a la inauguració d'aquesta exposició sobre com l'abadia ha contribuït a la construcció d'Europa. La part immersiva d'aquesta exposició es portarà a Montserrat perquè tothom pugui virtualment veure les estances privades de l'abadia. L'acte ha culminat amb l'Escolania interpretant el Virolai.
I ara música molt diferent. Així sona el nou disc de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, que s'ha publicat avui. Amb aquest 12è àlbum d'estudi, la cantant nord-americana obre una nova etapa més lluminosa i festiva respecte al seu treball anterior. El disc ja ha batut rècords a les plataformes, Montse Mas.
Sí, l'àlbum és una mirada entre bastidors dels prop de 20 anys de Swift com a noia de l'espectacle i tracta temes com l'amor veritable, les dues cares de la fama o la recerca de la llibertat creativa. Creat durant l'última i multimilionària gira pel món de l'artista, el disc compta amb una col·laboració de la cantant Sabrina Carpenter i té referències a l'actriu Elizabeth Taylor, al cantant George Michael i al Real Madrid, entre d'altres. El nou treball de Swift està disponible en diverses edicions físiques i en totes les plataformes de streaming, on ha batut rècords. Spotify el tenien preguardat prop de 6 milions de persones, cosa que el converteix en el més reservat en la història de la plataforma. L'artista ha acompanyat el llançament de l'àlbum amb un documental que es pot veure als cinemes aquest cap de setmana. El film inclou, entre altres materials, l'estrena mundial exclusiva del videoclip d'aquesta cançó que sentim, The Fate of Ophelia, que és la cobra al disc.
Però a banda d'aquest documental sobre Taylor Swift, hi ha més estrenes avui a les sales de cinema.
Please welcome in his octagon debut, Mark Kerr!
Aquesta és la pel·lícula per la qual The Rock entra, segons Marc Garriga, a les quinieles dels Oscars. Arriba juntament amb una òpera prima en català, Marc.
Sí, no sóc l'únic, eh? The Rock es va fer actor després de triomfar com a lluitador i ara es fica a la pell d'un d'aquests esportistes a The Smashing Machine, que es va endur el lleó de plata a la millor direcció a la Mostra de Venècia. Dwayne Johnson demostra amb convicció que pot ser un bon actor dramàtic, però la trama, una història de superació, d'esforç, de fatalitat, deixa força fred. Tot el contrari que la noruega adorable, que tendint-se de forma quirúrgica en els problemes d'una dona amb 4 fills, una feina exigent i un marit absent. Estrany riu és la demostració que el planter català de cineastes és tan prolífic com el del Barça. El director és Jaume Claret Muixart, que explica amb extrema delicadesa el despertar sexual d'un noi de 16 anys. I completen les novetats 3 pel·lícules espanyoles, Un fantasma en la batalla, que explica la mateixa història que La infiltrada, l'operació encoberta de la Guàrdia Civil per desarticular ETA, i 2 thrillers menors, La sospecha de Sofía y Parecido a un asesinato.
I tornem a la música. Perquè la banda sonora del manga One Piece sonarà al Palau de la Música Catalana amb l'Orquestra Simfònica del Vallès els dies 9 i 10 de febrer de l'any que ve. És una col·laboració amb el Manga Barcelona amb l'objectiu d'acostar aquests dos mons, Valeria Obereda.
Creat per Eiichiro Oda, fa 25 anys, One Piece segueix les aventures dels pirates del barret de palla i combina aventura, humor i imaginació. Doncs ara aquests personatges es podran veure projectats en una pantalla gegant al Palau de la Música. El director Joan Oller n'explica l'objectiu. actiu.
Que és un punt de trobada entre dos mons que així a priori semblen molt distanciats, però que nosaltres estem fermament determinats a que no estiguin distanciats, a que siguin propers.
Amb arranjaments del compositor Toei Tanaka, l'Orquestra Simfònica del Vallès en tocarà la música. El seu gerent és Òscar Lanuza.
La Simfònica del Vallès s'apunta a un bombardeig, que som molt fans de tot el que sigui obrir-se a públics diferents, a públics diversos, a territoris diversos també. Som una mica l'orquestra del poble en aquest sentit.
Tant el Manga Barcelona com el Palau de la Música confien a continuar aquesta col·laboració en futures edicions.
I una cosa més abans dels esports, perquè la Sala Trono de Tarragona engega la temporada de tardor amb una quinzena de propostes, entre les quals destaquen les produccions pròpies. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
La programació arrenca avui amb David Verdaguer i Òscar Machancoses i el seu cabaret còmic Dos Senyoros.
Tenemos un bono!
Altres peces destacades són el muntatge de sàtira Berihuevo, especial El Ventorro, de l'artista valencià Xavi Castillo, o la proposta de la Sala Flyhard, La nit del peix kiwi, de Josep Julien. Entre les produccions pròpies que recupera la Trono hi ha l'autoficció d'Oriol Grau, La mare, el dimoni i jo, la coproducció amb el grec El monstre, o Yusei Tomato, que celebra els 10 anys dalt l'escenari. El director de la Sala Trono, Joan Negré, destaca la importància de fer produccions.
Una sala com aquesta no dona diners. Llavors hem de poder produir teatre. És l'única manera de, com dic, poder fer gires que et paguen a caixer, tens un ingrés net per poder sustentar l'estructura de l'empresa.
La programació de tardor inclou la segona edició del projecte Estrena't a Territori, i la temporada acabarà amb la dansa de la companyia tarragonina Evoe.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Lamine Yamal, protagonista de la convocatòria de la selecció espanyola de futbol.
Sí, no tant per qüestions esportives com perquè ha estat el tema principal de la roda de premsa de Luis de la Fuente. Comença la segona aturada de seleccions de la temporada. L'última, el protagonisme va ser per Lamine Yamal, que va tornar lesionat del pubis, i avui De La Fuente, el seleccionador espanyol, ha hagut d'argumentar i bastant a la roda de premsa la convocatòria de Lamine. Ara el sentirem, Roger Bosà, però l'extrem del Barça no és l'únic blaugrana ni català que marxarà amb Espanya.
No, convocats 5 jugadors del Barça, Lamine, Pedri, Cubarsí, Olmo i Ferran, també els catalans Cucurella, Aleix García i David Raya, encara porta cua aquest cas Lamine, com deies, pel que va passar en l'última aturada i per les queixes de Hansi Flick. Diu De La Fuente que entre ell i Flick no hi ha cap problema, però sí que va trobar faltar empatia.
No hay ningún conflicto con Hansi, con Flick, y nada, simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía pues esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más. No hay ningún tema, caso, ni nada que se le parezca, de verdad.
Recordeu que la versió de Flick i del Barça és que en l'última concentració Lamine ja hi va anar amb aquelles molèsties al pubis. Després del partit contra Bulgària, el primer, la selecció espanyola parlava d'unes altres molèsties a l'esquena, però sobre les inicials, les del pubis, De La Fuente desmenteix que Lamine ja hi anés amb dolor.
Son molestias y dolores controlables, son normales, pero tampoco refirió, en ese caso, ninguna molestia. Lo que pasó fue que luego al terminar el partido pues tuvo algún otro tipo de molestia. Pues bueno, pero antes... Es el cuerpo médico nuestro lo puede explicar mejor, porque yo datos médicos no voy a entrar. Yo hablo de la realidad, la práctica del fútbol. Yo no he jugado nunca ni he entrenado nunca después de 18 años de futbolista sin molestia.
Després Flip va explicar que entre partit i partit a Lamine li van donar analgèsics. Doncs sobre això i una possible infiltració aquells dies hi ha hagut certa tibantor avui entre el seleccionador espanyol i algun periodista.
Cuando vino aquí estaba jugando en su club. Ya me las estás contestando, ya me estás contestando la respuesta, la pregunta. Si está jugando en su club, porque también asumirán lo que tú estás diciendo, que yo no lo estoy diciendo, lo estás diciendo tú, asumirán esos riesgos, ¿no? En su club, ¿sí? ¿Sí o no? Pues exactamente, si está jugando en su club, llega aquí y juega tranquilamente, exactamente igual que en su club. Pero que no lo sé si es no asumir o no asumir. No. Eso, yo el tema médico te puedo explicar, te explicará el doctor lo que sea, ¿no? Lo que tenga que pincharle, todo dentro de un marco legal, porque parece que estamos aquí hablando de cosas, madre mía. Estamos haciendo, insisto, en situaciones y actuaciones totales absolutamente normales, en los clubes y en la selección. Absolutamente normal.
Bé, doncs amb Lamine i la resta, Espanya que ha de jugar dos partits més, també de classificació pel Mundial, contra Geòrgia el dissabte 11 a Elx i contra Bulgària el dimarts 14 a Valladolid.
Per cert, que després de la trobada a la llotja del Barça-PSG de Joan Laporta amb el Kelaifi i amb Txeferin. La setmana que ve el president del Barça anirà a Roma per participar a l'assemblea de l'ECA, que és l'associació de clubs europeus vinculada a la UEFA.
Sí, ha estat convidat per el Kelaifi, president de l'ECA i del PSG, també per Txeferin, el president de la UEFA. És possible que el Barça torni a formar part de l'ECA després de la seva sortida per formar part del projecte de la Superliga. El Barça encara no ha sortit oficialment de la Superliga, però les relacions amb la UEFA han millorat molt, com demostra la visita de Txeferin en el Barça-PSG, i a partir d'aquí el Barça seria partidari d'una entesa futura entre la UEFA i també els promotors de la Superliga.
La vuitena jornada de Lliga amb l'Osasuna Getafe, que jugarà a les 9. El Girona és el primer dels catalans que juga, ho fa demà mateix, rep a Montilivi el València i Eduard Soló, el tècnic. Michel no recupera cap dels lesionats.
No, cap. Continua amb les mateixes baixes que la setmana passada. David López, Lemar, Sigankov, Abel, Van de Vic, Krapitsov i Joel Roque, i a més a més s'hi ha d'afegir Unagi. En el cas de Sigankov, però, que només ha jugat els dos primers partits de Lliga amb el Girona, és a la llista d'Ucraïna i anirà i allà la valoraran. El Girona és cué a la Lliga, recordem-ho, en només 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. És veritat que en els dos últims partits ha empatat contra l'Atlètic Club i contra la setmana passada l'Espanyol, i les sensacions han sigut més bones, però necessita sumar de 3 en 3. Mitchell ho veu així.
Espero de nosaltres continuar donant passes endavant. Penso que els últims partits han millorat i hem de continuar per la mateixa manera. El València és un equip que ha millorat en la possessió, té més i millors combinacions i també són jugadors molt ràpids per la transició. Un bon equip, però ja he dit que nosaltres necessitem una victòria, necessitem fer un partidàs. Estic convençut que l'equip anirà a més i demà és un partit molt important per nosaltres.
El Girona ha perdut els 3 partits que ha jugat a Montilivi aquesta temporada, Rayo, Sevilla i Llevant, i el València no n'ha guanyat cap dels 3 que ha jugat a fora, amb 2 derrotes i un empat, i bé de perdre l'últim partit de casa als últims minuts contra l'Oviedo.
I l'Espanyol juga diumenge a casa amb el Betis. A les portes del 125è aniversari del Club Blanquiblau es van sumant actes i commemoracions. A banda del podcast Espanyol Reservat, que hem estrenat aquesta setmana, arriba una altra proposta, ara aquesta, Sergi Andreu, en forma de documental.
Sí, és una sèrie documental de 4 capítols que es diu El meu club, la meva vida, i que es podran veure també a la plataforma 3Cat a partir de dilluns. De fet, el primer capítol es presenta el mateix dilluns que ve, dia 6 d'octubre, Esport 3, a 8:45 del vespre. La producció posa el focus sobretot en els aficionats pericos. A través de les veus de 12 personatges i del seu entorn, coneixerem històries entranyables.
El Club de la Seva Vida celebra 125 anys d'història. Compartim la vida i els sentiments d'una afició apassionada.
Has de guiar-te pel cor i el que et diu el cor, no el que et diu la societat.
Soc perico perquè sóc una persona inconformista que m'agrada anar una mica contracorrent.
Dirigida per Joan Renom, amb el guió de Dani Balaguer i la realització de Sònia Pons, la sèrie mira d'explicar què és el que significa ser de l'Espanyol, fugint dels estereotips clàssics.
La Federació Catalana de Futbol ja ha rebut la sol·licitud formal de la Federació Palestina per jugar a l'amistós Catalunya-Palestina, Marcos García.
Les dues federacions, el govern català i també l'Ajuntament de Barcelona, treballen amb l'escenari que el partit, com deies ahir, es jugui dimarts 18 de novembre a Montjuïc. Susan Chalabi, vicepresidenta de la Federació Palestina de Futbol, explica a Catalunya Ràdio les raons per les quals han triat Catalunya.
La solidaritat amb Palestina comença aquí. La flotilla, per exemple, va sortir d'aquí, de Catalunya. L'ambient, el suport, la solidaritat de Catalunya amb Palestina no la trobem en cap altre lloc. Jugar serviria per continuar amb aquest missatge.
Ahir el Consell de la FIFA, reunit a Zúric, no va prendre cap decisió sobre la participació de la selecció i dels clubs d'Israel en competicions de futbol.
Es moment per fer una pausa i després.
Muy contento. Hace tiempo que no estábamos ganando este torneo, siempre nos tuvimos mala suerte, a veces.
El Barça en vol ha guanyat un nou títol.
Catalunya migdia.
Verema històrica la D.O. Penedès. 100% ecològic, 100% compromís, 100% respectuós amb la vinya. Aquest 2025 tornem a fer història. D.O. Penedès, primera denominació d'origen del món amb vins 100% ecològics. No és el que fem, sinó com ho fem.
Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, el vi es consumeix amb moderació.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, president de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña, garantía que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Celebra l'aniversari de Carrefour al millor preu, amb preus imbatibles cada dia, com el pit sencer de pollastre Carrefour Origen Espanya a un preu imbatible de 5,29 € al quilo. Vàlid només del 3 al 5 d'octubre. No et perdis els nostres millors preus d'aniversari. Carrefour, el més bo al millor preu.
Farem un espectacle que ens hem inventat.
Serà molt xulo!
Després del gran èxit de Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, en Mic i els seus amics tornen amb una gira per Catalunya. I aquestes festes de Nadal us esperen al Sant Andreu Teatre. Que hi voldràs anar?
Sí!
Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Si no saps escollir restaurant, no escoltes un sol gènere musical i gaudeixes dels mercats guiant-te per l'olfacte, al FestiFest no cal que triïs. T'hi esperen plats de Casa Pepi, Xamei, Culguin i molts més. 4 i 5 d'octubre a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Entra a festifest.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Minuts perquè siguin les 3 de la tarda. La segona jornada de l'Eurolliga porta el Barça fins a Grècia després de la derrota del primer dia de la primera jornada contra l'Apoel de Tel Aviv. Ara els blaugranes visiten la pista d'un dels clàssics de la competició. El rival és Ernest Macià, el Panathinaikos.
Doncs sí, el Panathinaikos, que és un habitual de les últimes Final Fours, 4 de les últimes 5, és un dels clubs amb més pressupost i amb més estrelles, tot i que avui segurament tindrà la baixa de Sedin Osman, un dels fixes a la selecció turca, on l'actual tècnic de Panathinaikos també n'és l'entrenador. Per tant, pot ser una baixa important, però és que té un roster, té una plantilla tan àmplia i tan potent que la veritat és que, veient el Barça que vam veure l'última jornada, continuen sent clarament favorits i més a casa. Escoltem a Will Clyburn, que va ser el millor del Barça la primera jornada i que explica, si es pot, què cal fer per intentar competir a la pista del Panathinaikos.
Play smart. Hem de jugar de manera molt intel·ligent. No hem de permetre que l'afició entri en el partit, perquè en moments així ells juguen amb molta més duresa. Els hem de treure del partit i no jugar al seu tipus de joc, sinó tenir el nostre propi relat del partit.
El Barça busca la primera victòria. Qui ja l'ha trobat és el Madrid, que en el partit d'aquesta jornada ahir va derrotar a l'Olympiacos a casa.
I el Barça d'handbol torna d'Egipte com a campió del món. I la victòria d'ahir contra el Veszprém a la final de la Superglobe, per com es va produir, dona més valor al títol.
Dues pròrrogues, victòria per 30-31 contra el vigent campió, el Veszprém d'Hongria. El Mundial de Clubs, ja sabeu, no formava part de la planificació de temporada dels Ortega abans de l'estiu, però l'equip blaugrana va rebre una invitació per participar-hi fa unes setmanes i s'hi va posar. Antonio Carlos Ortega i Dick Amem, veus del Barça d'handbol.
Supercontento, ¿no? Al final una victòria por fin en la Superglobe, quita un poco todos los fantasmas, que yo no tenía ninguno, ¿no? Pero siempre decía, ¿no?, el maleficio de lo que me faltaba a mí personalmente.
Sabíamos que se podía jugar en detalles, hoy no estuvimos muy bien, pero como te he dicho, al final lo más importante es el título y somos muy contentos por ese título.
Nielsen, molt difícil de superar la porteria, i Aleix, amb 6 gols, van ser els jugadors del Barça més destacat a la Lliga d'handbol. Demà, Barça Morrazo i Òscar Granollers.
I un altre equip blaugrana, el d'hoquei patins, ja està classificat per a les semifinals del Mundial de Clubs, que es disputa a l'Argentina. Els blaugranes, Marta García, compten els partits per victòries.
2-2 després que ahir també es van imposar a l'equip local, l'Olimpia Patín Club de San Juan, però en un partit molt més treballat que no pas el primer. Un ajustat 4-3 amb gols de Ferran Font, Eloi Cervera, Pablo Álvarez, que s'enfrontava, per cert, el seu equip de formació, i Sergi Aragonès. Ara se disputaran la primera posició de grup davant l'Sporting de Portugal. En parla Ferran Font.
Sí, serà un partit molt difícil. Tenen un equip renovat, amb molta qualitat. Ho han demostrat l'any passat guanyant la Copa de Portugal, lluitant fins al final a totes les competicions. Serà un partit molt difícil, res a veure amb els dos que hem viscut fins ara.
Este pròxim enfrontament se jugarà a partir de les 12 de la nit. Hora d'ací se podrà veure en directe per Esport 3.
Bàsquet, handbol i futbol sala. La Lliga, el Barça visita el Tudela Navarrès a 8:45.
Partit de la 5a jornada es podrà veure per Esport 3. El Barça de Javi Rodríguez és segon, empatat a punts amb el Cartagena, que lidera la Lliga.
De 12 puntos llevamos 10, queremos sumar 3 puntos más y sabemos que para seguir ahí arriba y si queremos hacer algo en la Liga regular, quedar entre los primeros, bueno, esta pista es complicada y hay que sumar los 3 puntos.
Només que té la és baixar el Barça. Diumenge a l'Indústria Santa Coloma rebrà el Córdoba. Els colomencs necessiten una victòria perquè a hores d'ara només han sumat 2 punts.
A motor, dues caigudes de Marc Márquez i una caiguda d'Àlex Márquez al circuit d'Indonèsia. No ha estat la millor manera per al campió de MotoGP de celebrar el títol aconseguit la setmana passada. És més, no s'amaga de dir-nos que no esperem gaire d'ell aquest cap de setmana, oi, Damià Aguilar?
Dues caigudes, la segona a alta velocitat. No ha tirat la tovallola i ha lluitat per entrar a la Q2 directament, però no volia fer-se mal.
Aquí no ganaré ni mañana ni domingo. Y difícilmente estaré en el podio. Mi objetivo es acabar el año y ya el 26 volveremos a intentar dar el 100%, pero una vez cerrado el campeonato, la prioritat és passar esta carrera i luego a partir de Austràlia volver a coger un bon ritme.
Aquest és un altre Toro de Cervera. Ens promet que la pròxima s'hi posarà, però Mandalika continua exercint el seu influx negatiu en el gran dels germans de Cervera. Tampoc no passen el tall ni Peco Bagnaia ni Maverick Viñales. Sí que ho han fet Alex Rins i Àlex Márquez. Aquest darrer pels pèls. L'Àlex té 66 punts més que Bagnaia i 98 punts més que Bezzecchi en la lluita pel subcampionat. Bagnaia el té darrere, però Bezzecchi avui ha estat amb diferència el millor. La pròxima matinada a 10 minuts per les 5, repesca i després classificació de MotoGP. I a les 9 del matí, cursa sprint en directe a l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
I per cert que la Fórmula 1 es disputa diumenge el Gran Premi de Singapur, 18a prova del Mundial, al circuit de Marina Bay, on avui el millor temps l'ha marcat l'Aston Martin de Fernando Alonso, l'han seguit el Ferrari de Charles Leclerc i el Red Bull de Max Verstappen. Oscar Piastri, amb McLaren, és qui arriba com a líder del Mundial. L'activitat al món del waterpolo en aquesta arrencada de temporada està sent frenètica. Si els caps de setmana passat s'han disputat les finals de 4 de la Copa Catalunya masculina i femenina, aquest diumenge arriba el torn a les Supercopes Espanyoles de Vitobac.
I que de fet es disputaran en sessió contínua a la piscina de Sant Jordi de Barcelona. A 12:45, Supercopa Femenina entre el Sant Andreu, l'actual campió, i el Sabadell. Dos equips que arriben amb alguns dubtes del cap de setmana passat. Les vallesanes, amb molts canvis a la plantilla, perquè les andreuenques les van superar folgadament de 5 gols a la semifinal de la Copa Catalunya. I al seu torn, el Sant Andreu, perquè es va veure sorprès i superat a la final catalana per un Mataró que es va acabar enduent el títol. I tot seguit, a partir de les dues, hi haurà la final masculina. El clàssic de les últimes temporades entre l'Atlètic Barceloneta, vigent campió, i el Sabadell. L'equip mariner que estrena tècnic, Fran Fernández, de fet, ha guanyat 18 de les 23 edicions del torneig, mentre que els sabadellencs lluitaran per la seva 5a Supercopa.
En Rem, un dels referents de casa nostra, l'empostina Aina Cita, de decidir si continua la seva carrera esportiva després de no haver-se assegurat una beca esportiva pels seus mals resultats al Mundial de la Xina, Carles Vila.
Aina Cita va acabar a la 10a posició en la modalitat de doble escull formant parella amb Virginia Díaz, un resultat que les deixa fora d'entrada de les beques esportives que dona la federació. Aina Cita reconeix que ara mateix no sap quin pot ser el seu futur, que tot està obert, fins i tot posar punt i final a la seva carrera esportiva.
Una desena posició no mos posaria, no donaria per una beca del Team Espanya. I per tant, en aquest cas, pues bueno, hi ha una incògnita que òbviament se li dona voltes i necessito pensar i necessito desconnectar. Així que no tinc resposta a què passarà a la meva carrera esportiva. Crec que li he de donar temps i analitzar la situació en la que em trobaré i veure i veure què.
Aina Cid té dues setmanes de descans abans de reprendre l'activitat, temps en què hauria d'acabar de decidir-se i saber també si hi ha alguna opció que pugui rebre algun tipus de suport econòmic de la Federació Espanyola.
De repassar altres informacions del dia. Marta, comencem pel ciclisme.
Amb una molt bona notícia, l'or de Paula Blasi en l'europeu. La ciclista d'Esplugues de Llobregat ha guanyat la prova en ruta sub-23, arribant en solitari a meta en una cursa que s'ha decidit en l'última volta al traçat. Blasi s'ha imposat a la italiana Leonora Ciacuoco i a la francesa Julie Begó. És el segon èxit en pocs dies de Paula Blasi, que amb 22 anys ja va guanyar el bronze mundial la setmana passada, pujant al podi també en la prova de ruta.
I demà comença el Mundial de Trial Indoor,
que tindrà 10 proves. La setena serà la de Barcelona el 8 de febrer i la desena a Tarragona el 18 d'abril. Toni Bou defensa el títol, que ha guanyat 19 vegades ininterrompudament, però no arriba en el millor estat físic, ja que està pendent de veure quin és el seu rendiment per decidir si passa o no pel quiròfan. En la competició femenina, que l'any passat va ser Copa del Món, fa un pas enrere, de fet, perquè desapareix i només hi haurà competició de dones indoor en la prova del Sant Jordi a Barcelona.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva. Ja ho sabeu, com cada dia, més esports a partir de les 7 amb el Tot Costa, i ara nosaltres seguim aquí a Catalunya Ràdio amb el Catalunya Migdia i l'Òscar Fernández.